Más Castellón.
Estar informado.
Así es, así estem, así continuem. Molt bon dia. Som Alberto Marco i Raúl Puchol i també, clar que sí, ens agraden els 22 de setembre. Per moltes raons. Una, perquè és dilluns i estem a la terrassa de l'Ino Restaurant al Real Casino Antic. Dos, perquè és el primer programa exterior que fem enllaçant en els nous estudis que vam estrenar la passada setmana al carrer Sant Mateu número 8 de Vila-real, plaça Pinella. Suposa que, bueno, així estem bé, Alberto. Ahí, com ho tenim tot nou, els botoners bé...
Així que el oloret i ser de quan lleves una cosa del plàstic, que és ahí... Se queda con, per exemple, l'or al cuir, a la tela i sanova, encara el tenim un poquet, per així. O sigui, que encara mos dura.
Demanem disculpes si de quan en quan surt algo que no hauria d'escoltar-se o alguna coseta que encara xirria, però això és com tot, encara no estan ni beneïts ni inaugurats els nostres nous estudis i estem, diguem, en període de proves d'adaptació al que són els nous equipaments, els nous sistemes de poder treballar i oferir, evidentment, la millor ràdio possible mitjançant la cadena COPE. Però dia, que entre el Dia Mundial de l'Alzheimer, també és el Dia Sin Cotxes. Avui no intenten entrar en cotxe al centre de Castelló, està, evidentment, pues, tot el centre tallat, cada un se les ingenia conforme vol, però també és un dia en un sabor espectacular. I ara vos ho explique. Així, en este lloc on ens trobem, d'ací un moment sentireu a més gent de fons, són els membres de Eurotoques. Eurotoques és l'Associació Europea de Cuiners i Cuineres, que té delegació en cada nació, en cada país i en cada comunitat autònoma, en el cas d'Espanya, evidentment. Avui està celebrant-se així, en la ciutat de Castelló, en el teatre principal en aquest moment, el que és la reunió d'Eurotoques Comunitat Valenciana, que després vindran així a fer-se un aperitivet i, evidentment, dintre del Real Casino Antic és on tindrà lloc el dinar. Segurament veurem a Miguel Barrera, que és el delegat d'Eurotoques així a la província de Castelló. Hem vist ja, per exemple, a Carlos de Casa Roque de Morella, que està en Emilio Miralles del restaurant d'Emilio de Villarreal, que estan ja preparant el dinar, perquè són els mateixos cuiners d'Eurotoques d'ací de la província de Castelló, és que preparen el dinar tant per la resta de socis d'Eurotoques de la província de Castelló com els vinguts de la província de València o de la província d'Alacant. I a tot això, per si faltava algo, a la diòcesi de Segorbe-Castelló no li s'ocorris altra cosa. Crec que a 3 anys ha variat, però este dissabte va ser l'inici del curs pastoral. No feia tanta calor com altres anys, també era una temperatura més que agradable al Mater Dei. Estava pleníssim tant l'església, la capella, on es va celebrar l'Eucaristia, com també la sala d'actes. Amb una qüestió, que ens deixem guiar per l'espíritu i tindre fe. Este és el curs pastoral 2025-2026, que també es va presentar en un acte en el que va haver una persona molt destacada del que és el bisbat de Santiago de Compostela, de l'arquebisbat de Santiago de Compostela, i que va parlar de la formació, és a dir, el que nosaltres coneixem com el catecisme. D'aquesta manera és en la que se va expressar com contar-lo, com ser més didàctic i també repassar un poquet tot el que allí s'explica. Miguel Abril, com saben, és el delegat diocesà de Pastoral i és l'home encarregat de coordinar tots aquests events que són molt complexes. Dic aquests events perquè també l'hem trobat en altres events que tenen que veure en la Pastoral anys arrere. Don Miguel, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. No sé si he tenido tiempo de descansar espiritual, física y mentalmente después del inicio del curso pastoral.
Bon dia, sí. Han tingut temps de descansar i avui ens ha beneït el Senyor un dia molt més amable. Molt més fresquet, sí, gràcies a Déu.
Que, per cert, Alberto, ja ens ha renyit de don Miguel Abril, ens ha reganyat, ens ha aconsellat i ens ha guiat, perquè ara nosaltres tenim que fer també una celebració especial, un dia en concret que se commemorava ahir i que, bé, per cert, els primers dies ens ha passat un poquet. Ahir era el dia de Sant Mateu.
Sant Mateu, sí.
Sant Mateu, que és un dels quatre evangelistes, ara que estem en el centre parroquial dels evangelistes, a més estem al carrer Sant Mateu. O sigui, que l'any que ve posarem banderetes o algo per al dia de Sant Mateu.
Però vosaltres heu fet com Sant Mateu. Jesús el va dir, deixa-ho tot i vine. I vosaltres vos heu deixat el puesto i a un altre puesto.
Directament. Sí. Encara no hem replegat ni el puesto que hem deixat. Imagines. Alberto, a banda de que estarà amb nosaltres Carlos Pérez en Gastroexperiències Forbedat Mediterrani, vindrà amb el seu Lexus, Begoña, Campo, pues en la secció de tendències, què més coneixerem fins les 2 de la vesprada avui així?
Doncs, per exemple, coneixerem un curs que se farà aquest dijous i divendres a Orpesa, de la mà de la FUE, de la Fundació Universitat Jaume Primer Empresa, en el que se parlarà de dret concursal i en gent de l'apartat jurídic de tot el país, per exemple, parlant de la insolvència, però no només des del punt de vista de les persones de peu, sinó d'empreses, inclús dels acreedors, què poden fer de cara a recuperar aquests diners. Doncs parlarem en un dels organitzadors, i també és de gastronomia, però més enllà de les gastroexperiències, també experiència en la que es viurà, per exemple, aquesta vesprada a Benicarló, al Magatzem de la Mar, perquè retorna el concurs del pincho de Pol Pacaduf de la localitat, i parlarem amb el president de Restauració de Benicarló, Ivan Alemán, a veure com estan en el començament d'aquestes jornades, que van començar el dijous en la presentació a l'aire lliure i no sé quantes tapes i racions venudes, i que després ja empalmaran les jornades gastronòmiques, les de taula i mantell i molt més durant aquestes setmanes que tenen preparat el Baix Maestrat.
La culpa és de Jesucrist. Don Miguel, claro, todo va a començar en la última cena i després los panes i los peces, i ara sí, en esta emissió només parlem de... S'ha donat compte la de coses de gastronomia que han dit en 2 minuts? Una cosa increïble, és una cosa increïble. Però és notícia i són convois, evidentment, que interessen a moltíssima gent i també a nosaltres. La jornada d'inici de curs pastoral en la diòcesi de Segorbe-Castelló, que va tindre lloc este passat de dissabte, com diem, tenim que deixar-nos guiar per l'Espírit i tindre fe. Ese és el gran eslògan d'este curs que es va encetar el passat dissabte, de Miguel.
Sí, la veritat és que és la formació algo important, que no és a tornar a anar a l'escola, ni a l'institut, ni a la universitat, sinó conformar-nos en Jesucrist, en el model i la referència de la nostra vida. I és el camí, la veritat i la vida. Claro, tot això té una referència de fa 2 anys, en el primer anunci. Necessitem ajudar a la gent a retrobar-se en la mirada enamorada de Jesús, i en aquesta mirada també deixar-nos cautivar, transformar-nos. És el primer anunci que porta una trobada tan forta en el Crist ressuscitat i viu, que això porta necessàriament un acompanyament, i aquest acompanyament que es deu de fer en els distints equips de vida i les distintes realitats també porta, per arribar a ser discípuls missioners de Jesús, fa falta formació. I això, n'hi ha uns itineraris que els han presentat i els oferirem, per mig dels pàrrocos, pues, als distints grups, però aquesta roda té que continuar, avivar i augmentar la gent que pugui viure aquest primer anunci, acompanyar-los, que no queden aïllats, i ajudar-los a insertar-se vivament en les comunitats parroquials, en els moviments, en les associacions, i per això va faltar una formació. D'això s'ha parlat fonamentalment la jornada.
El primer anunci, l'acompanyament, era on estaven centrats els 2 primers anys, i ara en la formació. Va haver una xerrada que va ser molt didàctica, va resultar molt, molt didàctica, per part del responsable, un dels responsables de l'arxidiòcesi de Santiago de Compostela, que el podíem sentir unes setmanes abans en el Espejo Diocesano que emetim a COPE, i també en l'Iglesia Notícia, que podem escoltar així en COPE Más.
Sí, va donar unes claus per a aquesta formació, que són fonamentals, perquè en aquestes claus, lògicament, des d'aquesta mirada de la qual vos parlava Jesucrist, pues, s'ha d'ajudar i acompanyar en l'èxode per a aquesta inserció en la comunió en Jesucrist, en l'Església. I tot això, pues, comporta, pues, redescobrir la vocació, tornar a néixer, perquè Jesucrist mos vol donar la vida, i una vida en abundància, i és una formació vivencial, experiencial, que mos porta a personalitzar la fe, a iniciar-nos en el camí del seguiment de Jesucrist, a iniciar-nos en la vida litúrgica de la comunitat de la fe, de l'expressió de la fe, en la vida comunitària, i és una formació que enamora i porta a ser que nosaltres agarrar el testimoni per a ser les mans, els ulls, per a ser els portaveus de Jesús, per dir-ho d'una forma, perquè ha tingut aquesta idea, aquesta genialitat de contar amb nosaltres per a transmitir la seva vida, el seu evangeli. Sí, sí.
Miguel López Varela, el delegat de catequesis de l'Arxidiòcesi de Santiago de Compostela, és el que va exposar esta ponència del anuncio y el acompañamiento primero a la formación de Cristo en cada creyente, que va resultar interessant per a tots els presents. Van fer prou preguntes.
Sí, algunes preguntes, sobretot centrades en com concretar les formes, i evidentment pues una de les formes d'aquest itinerari de formació és al voltant de lo que ell ha col·laborat. Miguel Valera va ser, des de la Conferència Episcopal, redactor també del nou catecisme buscat al Senyor per al catecumenat i la revitalització de la fe dels adults. I en aquesta revitalització pues, oferirem uns materials didàctics per anar concretant, sobretot des de la introducció del catecisme, del nou catecisme per als adults, uns materials per anar treballant en els equips de vida i en els equips que, fruit d'aquest primer anunci, vagin assentant-se en les distintes parròquies. I aquest projecte se diu Galilea, que és una adaptació que la delegació de catequesis vol oferir tots aquests materials i ho explicarà per a com devem d'acompanyar, acompanyar-nos uns als altres en aquesta formació vivencial i experiencial, clar que sí.
Va haver un moment en el que el Miguel de Santiago de Compostela, Miguel el de la diòcesi de Segorbe, Castelló, va dir una desconeixia, no?, animador espiritual, crec que va dir algo així, i pareix ser que en Galícia n'hi ha pocs capellans en este moment, i s'han creat una figura...
A veure, sí, una cosa és el que antigament se deia director espiritual, però també tots com a batejats, tots devem d'animar i fer aquest acompanyament espiritual d'uns als altres. Els padrins, els pares... Bueno, antes els abuelos, els iaios, tenien una llavor impressionant, tan necessària en aquesta transmissió i aquest acompanyament. Però sí, n'hi ha també aquesta figura dels acompanyaments espirituals que... Precisament estic a punt d'enviar una carta per a oferir este servei que des de la delegació dels laics, que se diu Ruach, l'equip Ruach, oferiran formació i orientacions per a com fer aquest acompanyament espiritual. I això serà una formació que s'oferirà a tots els que vulguin i arribarà pues, pronte aquesta comunicació.
La programació diocesana 2025-2026, evidentment, se va presentar, va ser en un vídeo i després van haver altres tipus d'explicacions com el servei d'acompanyament i mediació canònica, que també es va presentar.
Sí, el SAMIC és un servei que se concreta unit o vinculat al COF, al Centre d'Orientació Familiar, per a acompanyar d'una forma profunda els matrimonis que estan en crisi, en un procés de ruptura, de separació i pues, acompanyar des de les distintes disciplines professionals pues, per a que estiguin, no estiguin a soles, sinó que estiguin acompanyats, guiats i orientats per a que no sigui tan dramàtica la situació, sinó que tinguin el calor de l'Església, que és mare, i en situacions de dolor, de ruptura, d'aquesta dificultat tan gran en la comunió, pues, sigui possible pues, viure-lo d'una forma més humanitzada i aportant també la llum de les distintes disciplines, psicologia, medicina o des de també la direcció espiritual, clar que sí.
Què es destaca de la programació diocesana 2025-2026, Miquel Abril?
Jo destacaria el que antes t'he comentat, us he comentat, els itineraris de formació. Lògicament, la formació és algo que ve al pas de conseqüència del primer anunci. Portar al Crist i encontrar-se en la mirada que enamora de Jesucrist i escoltar-lo, i és com un nou naixement. I ara recorde quan explica als pares i als padrins de cara al bateig, dic, la pila de batejar té aquesta forma redoneta com l'útero materno que, del qual vam néixer, pues mos recorda el bateig i ese segon naixement, pues revivificar tot això, tota aquesta experiència i fer-la nostra, com antes parlàvem de Sant Mateu. També nosaltres tots tenim una vocació. Per a què som, Senyor? Per a què sóc jo? Per a què és la meva vida? Pues respondre tot això i revitalitzar la fe il·lumina en un camí. Tots aquests itineraris que ja n'hi ha en l'Església. L'itinerari de formació d'acció catòlica, el de les catequesis del camí neocatecumenal, també el projecte Amor Conyugal i altres de cara, pues, però des de la diòcesi volem recolzar a l'eixir este catecisme buscat al Senyor per als adults i la revitalització de la fe. Volem, pues, recolzar-lo per a que sigui un instrument vàlid i molt segur d'orientació i de guia en este acompanyament, en esa formació.
Hi ha alguna data especial en este curs que comencem? Recordem que estem en un any jubilar.
Sí, bueno, evidentment hi ha una peregrinació a Roma, ara a principi de...
Ara no novembre. Recordes,
sí, a principi de novembre. Uh-huh. No sé els dies ara exactes, veig que és el 7, 8 o 9. Uh-huh. Està la peregrinació jubilar de la diòcesi. A més, la clausura en la nostra diòcesi serà el dia de la Sagrada Família, cap a final de desembre. Però, a part de la jubilar, jo crec que alguns dels actes més importants són les trobades de la infància, que és a principi de febrer, en març, no recordo el dia exacte, però en març és la trobada festiva de les famílies, i la dels joves el dia 18 d'abril, això és que me'n recordo. Uh-huh. Però són moments puntuals més forts o més significatius en el calendari pastoral, ni en altres, evidentment.
Li confirme a Miguel Abril que la peregrinació és del 9 al 14 de novembre.
És el que anava a dir, perquè sap que tenim a la delegació per al jubileu, Antonio Sanfélix, que també mos omple WhatsApps, que fa bé, i evidentment ho tenim així claríssim, peregrinació jubilar a Roma i Assís de la diòcesi de Segorbe-Castelló del 9 al 14 de novembre. Aprofitem perquè hi ha que fer la reserva prèvia, no s'encanten, i també hi ha que pagar una xicoteta part del que és la quota, és a dir, que és altament recomanable.
Sí, hi haurà un encompte, sobretot, passar per la Porta Santa, viure els llocs de la peregrinació i tindre una celebració amb el bisbe i, sobretot, pues, també amb el Sant Pare, l'audiència dels dimecres, evidentment.
Ara és quan és pregunta trampa. Quin dia és el dia de la Sagrada Família, senyor rector de l'Església de la Sagrada Família de Castelló?
Pues l'últim diumenge de desembre. El calendari hi haurà que buscar-lo. No sé si és el 27 o 28, me parece que és el 28, potser.
Potser sí.
I la clausura serà en la catedral de Segorbe. No serà en la concatedral, sinó més en la catedral de Segorbe, per a concluir i agraint, pues, el do d'este jubileu, on s'ha expressat, pues, aquesta realitat de l'Església tan viva que des de les distintes realitats ha anat peregrinant, no sols a Roma, sinó en cada fet de caritat i en cada realitat dels germans necessitats que així podem acompanyar i servir, pues es fa present el jubileu i la misericòrdia de Déu per la gràcia d'este jubileu, sí, senyor.
Miguel Abril, delegat de pastoral de la diòcesi de Segorbe-Castelló, algo més que vulga destacar-nos del que va ser el passat dissabte l'acte inicial d'este curs pastoral 2025-2026?
Pues sí, la cita final del ponent va dir no tienen agua, i jo me pensava que s'havia equivocat perquè m'havia passat l'esquema. No tienen vino, va dir la Mare de Déu a Jesús en la boda de Cana de Galilea, però ho va fer a posta per provocar-nos, perquè, claro, el vi està assegurat, que és el seu amor i la seva misericòrdia, però ell vol que siguem nosaltres les seues mans, els seus ulls i els seus portaveus per a ser testimonis enamorats i portar aquesta aigua viva de la qual, pues, són testimonis, sent de l'aigua viva Jesucrist, nostre Senyor. Pues això és.
Ho dius tu o ho digui Alberto Marco?
Te ho dic a tu.
És que nosaltres encara no tenim l'aigua, tampoc. L'aigua potable, sí, el que no tenim és l'aigua mineral per pegar per un traquet d'aigua de tal i tal. La tenim que turguir.
El vi va arribar un poquet abans.
El vi, sí. Per fer un brindis, ahí sí. A més, estava bé. A més, estava el delegat diocesà de Càritas, que és el, bueno, és el nostre veí en este moment. És la parròquia dels Sants Evangelistes de Vila-real, i van fer un brindis el primer dia de...
Molt bé, molt bé.
Que estàvem allí, que encara continuem, encara estem posant-lo tot allà. Molt pronte, el mes que ve, ja podrem confirmar quan és la benedicció i inauguració de les noves instal·lacions de COPE a la província d'Àpside Mèdia, COPE Cadena 100, Rock FM, Megastar i 13 a la província de Castelló. Don Miguel Abril, delegat de diocesà.
Vicari de pastoral.
Vicari de pastoral, que això és més important. És com si fos ministre de...
És un servei.
Gràcies per compartir l'inici d'este curs pastoral amb els oients de COPE.
Ben, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Alberto, en un instant, mira, anem a parlar de coses jurídiques, eh? Suposa que sí.
Ahí estarem. En un moment te ho contem tot.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaroz.
Estar informado.
Hay una cuestión que evidentemente está preocupando a muchos bolsillos, no solo de personas, sino también de empresas, y es una cuestión que ocurre ante esa falta justamente de liquidez, de montante. Y ahí llega pues ese concurso de acreedores, esas leyes de segunda oportunidad de las que estamos oyendo mucho y de la que evidentemente van llegando novedades y también ese personal que después al final es el que va a tener que hacer frente a ellos pues ante los tribunales, tienen que ponerse al día. Y para ello, pues desde la Fundación Universitat Empresa, desde la FUE de la Universitat Jaume I, pues también llegan herramientas como un nuevo congreso ya en su séptima edición de Derecho Concursal, que este año llega con ese lema de cómo afrontamos la insolvencia y cómo nos anticipamos a ella, que tendrá lugar este jueves y viernes en Oropesa del Mar. Más nos va a presentar sobre él el que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Jaume I, Fernando Martínez Sanz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decía,
muy bien.
Es un tema que preocupa a la sociedad, pero que también, en este caso, desde el plano judicial, también hace que tengáis que estar al día casi de cada movimiento, de cada cambio legislativo que se tenga que dar, y por ello llegan este tipo de congresos, ¿no?
Bueno, efectivamente es un tema que tiene muchas variantes en cuanto a la aplicación de la ley, porque la ley en esta versión pues es relativamente reciente, del año 2022, y está dando lugar a ciertos problemas interpretativos en lo que se refiere a la segunda oportunidad, y por eso es importante pues conocer la forma en que lo interpretan pues los distintos juzgados de lo mercantil. Entonces yo creo que es un tema de indudable interés y actualidad.
En este caso, la palabra que brilla dentro del lema de esta séptima edición del Congreso es la palabra insolvencia, y sobre todo también la posibilidad de anticiparse. ¿Cómo se puede llegar a anticipar un problema tan acuciante como es el de la insolvencia?
Bueno, esa parte, ese lema, va referido sobre todo a los planes de reestructuración, a lo que en la ley concursal es el libro segundo, el libro de la preconcursalidad, y la posibilidad que introduce la directiva comunitaria de anticiparse a las situaciones de insolvencia, pues cuando eso es posible hacerlo un año antes, dos años antes, cuando hay dificultades financieras, pero no son irreversibles. Entonces eso se logra con un plan de reestructuración. Esa parte es cierto que está más dirigida a empresarios, a empresas, grandes empresas, que presentan un plan de reestructuración, lo aprueban los acreedores con una serie de mayorías, se homologa por el juzgado y evitas tener que ir a concurso, mientras que la otra parte, la otra cara de la moneda, pues es ya la situación, son las situaciones de personas físicas pues que no logran remontar, que están en concurso y a las que se les tiene que dar una segunda oportunidad. Entonces, ambas cosas pues yo creo que son el objeto fundamental del Congreso.
Una visión, además, lo de este tema que ya has comentado, que tiene diversos prismas, incluso os vais a poner desde el de los acreedores afectados, desde esa parte en la que se ha quedado ese dinero sin cobrar.
Exacto, es decir, hay dos mesas, una desde la perspectiva de la empresa que quiere reestructurar su deuda, y la otra más enfocada a qué pueden hacer los acreedores que efectivamente pues resultan afectados por esta reestructuración y tienen una serie de medios de defensa. Entonces, por eso se articulan dos mesas distintas, aunque al final pues los problemas son problemas comunes, pero se quería tomar esa óptica distinta para un poco enfocar los problemas y ver que puede ser una herramienta para las empresas, las deudoras, que están en situación de tener que reestructurar su deuda, pero que también los acreedores pues tienen una serie de medios de defensa.
En este caso, lo que vemos también es una destacada lista de ponentes, muchos jueces magistrados de audiencias provinciales, de juzgados de lo mercantil, así que la visión desde el plano judicial, más que clara, con muchos referentes en el plano judicial en este tema.
Bueno, es que es un poco lo que decía al principio. Este es un tema que tiene... Al final tiene una la forma de interpretarlo de cada uno de los juzgados es tremendamente importante y es un poco lo que los profesionales quieren escuchar de primera mano, es decir, cómo se pueden resolver ciertos problemas, cómo se están resolviendo en las distintas audiencias, cómo se está resolviendo en Valencia, en ciertos juzgados en Alicante, y entonces yo creo que es desde ese punto de vista, o en Madrid, y desde ese punto de vista es lo que realmente los asistentes quieren escuchar.
Pues ahí estará, jueves y viernes en Oropesa del Mar, en este Congreso sobre el Derecho Concursal. Fernando Martínez, catedrático de Derecho Mercantil en la UGI, gracias por presentarnos todo ello, y ahora nos vamos hasta la una a seguir aquí con toda la información, como siempre, en el Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marinador Construcciones presenta el edificio Sol en Castellón, en la mejor ubicación. Zona Boera, Avenida Villarreal.
Viviendas con piscina, pádel, gimnasio, solarium, barbacoa, club social, trastero y plaza de parking.
Desde 199.000 euros.
Visite los tres pisos piloto en calle Moyano 8 y compruebe la extraordinaria memoria de calidades.
Más info en marinadorconstrucciones.com. Mejor ni lo sueñe.
Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos, porque el futuro siempre estuvo aquí.
Acércate a tu concesionario oficial Quadis Ebro en Avinguda França número 58 de Villarreal.
Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo. El nuevo Peugeot 2008, no lo dejes escapar. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 de Castellón y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
El Ayuntamiento de Almasora y la Policía Local organizan las primeras jornadas antiocupación. El próximo miércoles 24 de septiembre en la Casa de la Cultura. Por la mañana, formación especializada sobre ocupación para policías locales. Por la tarde, mesa redonda y debate abierto a los vecinos con destacados expertos. La inscripción es gratuita y ya está disponible en la página web municipal www.almasora.es. Ayuntamiento de Almasora. Comprometidos con la seguridad y la convivencia ciudadana.
¿Te gustaría conducir el nuevo Mitsubishi Colt por 14.990 euros? Climatizador, faros full LED, sensores de parking delanteros y traseros, CarPlay inalámbrico, cámara de visión trasera, control de velocidad, cargador de móvil inalámbrico y todo un sinfín de medidas de seguridad.
Venga, eso no puede ser.
¿Qué no? Ven a verlo a Mitsubishi Castellón y compruébalo.
Nuevo Mitsubishi Colt por 14.990 euros en Mitsubishi Castellón, junto a la Rotonda Salera.
Atención conductores, este septiembre llega la oportunidad que estabas esperando. Nuevo Peugeot 2008 por solo 286 euros al mes sin entrada. Sí, lo has oído bien, 286 euros al mes sin entrada. Pero date prisa, es una oferta exclusiva durante el mes de septiembre. Ven hoy mismo a Quadis Leonauto y estrena el SUV que lo cambia todo. El nuevo Peugeot 2008, no lo dejes escapar. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 de Castellón y en Avenida Francia número 60 de Villarreal.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
Cope, estar informado.
¿Te vas de viaje con tu camper?
Sí, ¿has visto qué bonita? Está hecha con Nowaki, un tablero ultraligero y muy resistente desarrollado por Maderas Labai.
¿Nowaki con W y con K?
Eso es, significa viento en japonés.
¿Nowaki solo sirve para campers?
También sirve para autocaravanas, barcos, decorar paredes y techos, donde necesitas un tablero ultraligero y muy resistente.
Voy a verlo en nowakicamper.com y en maderaslabai.com.
Maderas Labai, madera de líder.